Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Som 16 de desembre, programa 439. S'ha acabat el temporal de neu, s'ha acabat el fred viu a tot arreu, però, en canvi, han arribat les boires, ha arribat la contaminació, i amb les boires el fred encara més intens i més viu a moltes zones de Ponent. Cap a la neu amb Xavier Nolla, president de Masella. L'entrevista Green amb en Gallego i la Núria Moliner. La Núria Moliner és arquitecta i comunicadora, és presentadora d'Escala Humana i veureu com us apassionarà parlant d'arquitectura sostenible o de rehabilitació. A Green Transició Energètica també us apassionarà la Marta Morera, directora de l'Institut Català d'Energia, o en Gallego, parlant de la fi de les calefaccions a gas, Alemanya i Regne Unit segur, però probablement pel 2035 també a casa nostra. Mobilitat green, cotxes de combustió, fins al 2030-2035, difícilment més enllà, i empresa i comerç a triple plus, el teletreball que contribueix clarament a reduir les emissions en un dia que precisament necessita d'això, de reducció d'emissions, perquè la contaminació és elevada en els àmbits urbans. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
El temporal de neu previst dijous passat, de fet ja s'estava produint, i que ens va acompanyar tot divendres i una part de dissabte, es va complir plenament, un temporal dels que fan afició, amb rècords de neu pel que fa a l'època de l'any i pel que fa d'hora en el calendari, segons les observacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I després també, com un rellotge, l'anticicló i el canvi de temps que diumenge arribava amb el sol, però també amb les boires. Unes boires que en les últimes 24 hores s'han intensificat, s'han fet més potents, més gebradores, i avui amb màximes tan sols d'unes dècimes positives, 1-2 graus a tot estirar en el congelador interior, que són aquestes zones deprimides orogràficament de l'interior del país.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Pau. El Pau, que ens porta una fotografia d'aquest cabal màxim de l'Ebre, diu majestuós per Ascó. Foto del passat dia 11. I efectivament, un Ebre, un riu Ebre d'ample, ample, que ha estat i estarà controlat pel desembassament programat i a mida del gegant que és Mequinensa.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Doncs anem cap a la neu, tot i que al començar el programa hem anunciat Xavier Nolla, president de la SEM, ai, de la SEM, clar, ho va ser, de Masella. Finalment, per un imprevist d'última hora, doncs tenim a la cap comercial de Masella. Maite Martí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des de Masella.
Des de Masella, peu de pistes amb l'esquí nocturn, eh? Fa una estoneta.
Sí, sí. Acabem d'obrir ara mateix, ja tenim esquiadors que estan fent de ben segur la primera baixada de nit, ja.
Molt bé. Escolta'm, bé, m'imagino que després d'aquest inici de temporada i d'unes festes de Nadal que suposo que seran amb una garantia de neu pràcticament absoluta, mitja temporada ja estarà feta.
Bé,
mitja, potser no, però...
Mitja, poder no, però sí que és veritat que hem tingut un molt bon començament de temporada, és a dir, amb aquestes nevades que hem tingut intermitents aquests darrers dies, hem pogut fer un pont de la Puríssima espectacular, és a dir, amb pràcticament el 100% de sectors oberts, i ja inaugurant també l'esquí nocturn durant les festes del pont de la Puríssima, que normalment l'obríem abans dels Nadals,
és
com
veritat.
Que ja hem tingut neu, doncs ja hem pogut inaugurar l'esquí nocturn, que el vam inaugurar el 6 de desembre, i bé, sí que és veritat, com bé deies, que els Nadals esperem que siguin unes bones festes de Nadal a nivell de neu, o sigui, neu garantida, per suposat, 100% de remuntadors oberts i de sectors oberts, és a dir, que no podríem demanar més. I, això sí, molt bona qualitat de neu, perquè està fent fred i la neu és neu pols de molt bona qualitat.
Clar, perquè hi ha gent... Bé, qui és esquiador ja sap de què va, però hi ha altra gent doncs, que potser puja de tant en tant, no està tan avesada amb la neu, etc. I li pot semblar que amb l'anticicló i el sol i la temperatura... entre cometes, elevada a muntanya, dic entre cometes perquè tampoc és cap cosa de l'altre món, això mateix, però, clar, Maite, estem en una època del calendari que té unes característiques molt concretes, anticicló és sinònim de baixa humitat, tot això, al final, dona, com molt bé dius, una neu d'una qualitat realment bona.
Sí, perquè realment, o sigui, a l'anticicló realment li va bé a la neu, perquè al vespre estem a temperatures baixes,
clar.
Durant el dia fa sol, però no tenim temperatures que augmentin molt, per tant, la neu està molt freda i de molt bona qualitat. De fet, aquests dies, nosaltres mateixos que sortim i provem i això, hem estat... Com que sí, ens escapem de tant en tant per provar el producte, perquè així us ho podem explicar, i realment la qualitat de neu és molt bona. I, a més, no ho diem nosaltres, sinó que els mateixos esquiadors estan molt sorpresos perquè realment estan dient que no recorden uns inicis de desembre amb aquesta qualitat de neu tan bona.
Clar, és a dir, és la suma de 100% i qualitat de neu òptima, perquè segurament jo, que hi he esquiat molts anys a Masella, potser sí que recordo algun any de neu bona, però hi ha, ostres, no, aquest sector és que no ha nevat prou, o aquest sector doncs sí que ha nevat, però el segon dia ja, com que hi havia doncs bastanta gent, s'ha desgastat la neu, allò que va justet, perquè és l'inici de temporada, però clar, és que em va caure un paquet, però no tan sols un paquet, sinó que se n'ha fet molta de produïda.
Sí, és el que et volia comentar. Clar, nosaltres, abans d'aquest paquet que ens va caure, realment, a tots els eixos bàsics de l'estació ja s'havia produït molta neu.
Clar.
Llavors teníem una molt bona base que, amb l'ajuda de la neu natural que va caure durant diversos dies intermitentment, que anaven caient doncs, ara 10 centímetres, ara 15, o sigui, anàvem sumant gruixos, s'ha fet una molt bona base. I això fa doncs, que ara estiguem parlant que a 16 de desembre tinguem aquesta neu pols i de molt bona qualitat.
Reserves de cara a Nadal, ambient, etc., o encara la gent està estovada, diríem, de la Puríssima i falten uns dies per anar concretant, o ja això ja sona a unes festes de Nadal i Reis èpiques?
No, la veritat és que ja us podem avançar, nosaltres que tenim hotels aquí a peu de pista, que estem al 100% d'ocupació, val? Tant a tots els hotels i apartaments a peu de pista i a la Cerdanya en general. Per tant, podríem dir que la gent que ja no hagi reservat ara difícilment podrà trobar alguna coseta per a aquestes festes de Nadal, és a dir, les 2 setmanes, val? Tant la setmana de Nadal, pròpiament dita, com la setmana de Reis. De totes maneres, la gent també s'ha de dir que la gent en té moltíssimes ganes. Venim
Clar.
d'una temporada una mica agredolça, és a dir, que pel tema de la pandèmia
Només
i
una
com tots
mica.
bé sabem, sí, per ser una mica així, eh? Doncs la gent tenia i té moltes ganes de sortir. Això sí, nosaltres sempre apel·lant a la màxima responsabilitat, és a dir, la gent que pugi a visitar-nos i que vingui a gaudir d'aquesta neu que tenim fantàstica i neu pols, però amb la cura i la màxima responsabilitat. És a dir, nosaltres, com a mesures Covid, estem dient doncs, que a les cues dels remuntadors i mentre pugin a les cadires facin ús de la mascareta obligatòria. Això sí. És a dir, si tothom contribueix, jo penso que seran unes festes de Nadal molt bones, tant per les estacions com pels propis esquiadors.
Clar. Escolta'm, novetats de la temporada, remuntadors no, que segurament
No.
és el més visible, etcètera, etcètera, però m'imagino que allò que es fa cada any d'anar renovant neu produïda, canons, bombes, aquella feina fosca, podríem dir gairebé
Sí.
enterrada, però que després possibilita que quan fa fred es pugui fer neu i que aquests gruixos siguin significatius, m'imagino que això es va cuidant, com sempre, no?
Sí, això cada any, de totes maneres, cada any s'estan fent inversions constant a tot el tema de la innovació, ja sigui fent, o sigui, canviant canons antics per canons d'última generació, bombes, com tu bé deies, perquè en poques hores de fred que tinguem es pugui produir el màxim de neu als diferents sectors de l'estació
Amb el
i
permís
això
del preu de la llum.
també. Aquesta és una novetat, Francesc, que no ens l'hem buscat nosaltres, eh?
No,
Ja la
no.
tenim, aquesta
Sí,
novetat,
sí.
i és una novetat greu que afecta a tothom, per
Sí,
desgràcia.
sí.
Sí. Val. En quant a part de tot el tema de la innovació, aquest any també hem reforçat encara més tot el tema de la venda online, val?
Clar, això
Que vam
t'anava a dir, perdona,
començar.
Maite, que clar, l'any passat vàreu estrenar la digitalització doncs, dels forfets, etcètera,
Sí.
amb els arcs detectors i bé,
Sí.
les entrades i tot això, però clar, amb la pandèmia això havia quedat coix, no? I suposo que aquest any això s'ha notat i molt.
Sí, la veritat és que aquest any, o sigui, ens va anar bé la temporada passada per posar-ho en marxa, però
Clar,
de fet
anar
aquest any,
rodant.
clar, anar rodant, hem vist que la gent realment ja comença a estar molt habituada i de fet nosaltres des de l'estació aconsellem que la gent ja ho reservi i ho compri online. I aquest any el que hem afegit és que no tan sols poden comprar el seu forfet, sinó que a més poden reservar el seu professor d'esquí, el seu lloguer de material, o sigui, anem ampliant aquesta digitalització amb tots els serveis complementaris que té l'estació de Masella.
I això possibilita, m'imagino, que hi hagi aquesta oferta tan variada, per exemple, dels forfets de temporada, que aquest any, m'imagino, que és l'any per excel·lència que se li pot treure més profit.
Sí, perquè de fet tenim els forfets aquests a la carta, doncs que el nostre esquiador doncs, pot agafar o el de tota la temporada, pot agafar un altre que és tots els dies menys els dissabtes, pot agafar un altre que és només els diumenges, és a dir, tenim una àmplia varietat de forfets adaptats una mica al diferent esquiador depenent de cada situació particular de cadascú. I sí que és cert, doncs, que ja sabeu que intentem sempre ser la primera estació en obrir i la darrera en el seu tancament, i això fa, doncs, que l'esquiador que pugui adquirir el seu abonament de temporada li puguis mig garantir, doncs, un mínim de 5 mesos d'esquí non-stop. I bé, aquest any, si tot segueix com fins ara, doncs estem il·lusionats doncs, perquè sí, perquè serà un any més que es podrà complir aquesta fita de poder estar 5 mesos d'esquí oberts.
Escolta'm, aviam, ara la raça humana és obstinada. Tothom per la Puríssima, tothom, vinga. I tenim un dissabte i un diumenge, aquests, brillants, perquè no farà vent, farà un sol radiant, una neu excepcional i tindrem l'estació a mig gas perquè la raça humana fa coses d'aquestes. Clar, perquè aquest cap de setmana que ve és el cap de setmana del món mundial millor per la pràctica de l'esquí.
Sí, Francesc, és veritat, però també és veritat que és el cap de setmana abans dels Nadals. Llavors, també la gent es queda per fer les seves últimes compretes i les seves coses, i clar, entenem que també és molt òptim perquè tenen molt bona neu, però sí que és cert que
la raça humana va amb ramat.
El que ens indica durant tots els anys que portem és un cap de setmana fluix. És a dir, animar doncs, de que el que ja ho tingui tot a punt pels Nadals s'escapi perquè de ben segur gaudirà d'aquesta bona neu i sense massa gent a les pistes.
Clar. Perfecte. Doncs no sé si em deixo alguna cosa en el tinter, sempre ho vaig preguntant, però em penso que més o menys ho hem repassat tot, és a dir, aquesta obertura prematura de l'esquí de nit, l'esquí nocturn, que aquesta tarda l'heu estat gaudint i que, a més, doncs una temporada que ha començat excepcional amb un 100% de l'estació i tot plegat.
Sí. Jo crec que ho resumiríem així, Francesc? És a dir, una temporada amb molt bon inici i que esperem doncs, que els esquiadors que puguin venir a visitar-nos vinguin a gaudir d'aquesta bona neu que tenim actualment.
Perfecte. Maite Martí, cap comercial de l'estació de la Cerdanya, de Masella, moltíssimes gràcies, com sempre, i molta sort.
Gràcies a vosaltres i bé, ens veiem en breus.
Doncs vinga, moltes gràcies, adeu-siau.
Gràcies, bona nit, adeu, adeu.
El concurs.
Doncs anem al concurs que diu: a Masella s'ha esquiat de nit des de el primer dia d'obertura o ha començat una mica més endavant? El premi, un aplicador de cera líquida en zero per encerar els esquís en fred de la varietat que vulgui la persona que guanyi, ja sigui alpí, snow, muntanya o esquí nòrdic, de fons, o també es pot triar un pack de ceres sòlides per encerar en calent amb una mostra de fórmula per a cada temperatura de la neu. I de la setmana passada, el Meteoneu, que deia Baqueira Baret, ha instal·lat nous telecadires a Baret o al sector de Baqueira. Doncs era el sector de Baret. El premi, un forfet per a dues persones d'un dia per esquiar a l'estació de Baqueira, concretar aquest premi amb l'estació. El guanyador és, en aquest cas, guanyadora Raquel Zorrilla, de l'Ametlla del Vallès.
L'entrevista.
José Luis, toca l'entrevista.
Molt bé.
Mira, avui hem portat una persona que vaig descobrir no pas a Televisió Espanyola, tot i que ella és presentadora d'Escala Humana. La vaig descobrir a xarxes, parlant molt de sostenibilitat en les construccions, en l'arquitectura, etc. I d'una manera constructiva, àmplia, en tots els sentits, etc. Perquè, a més de comunicadora, és que és arquitecta. I, per tant, aquí hi ha un plus importantíssim. És la Núria Moliner. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Hola, Núria.
Escolta'm, bé, molta feina de comunicació i m'imagino que en el teu món de l'arquitectura, de la construcció, etc, etc, la comunicació sovint ve d'una escola antiga de manera de fer, podríem dir gens adaptada en molts casos, no tots, al que toca ara mateix, no?
Totalment, de fet, en gran part em vaig començar a dedicar...
Hem de disculpar-la per la veu, que està una mica refredada, però...
Sí, no, però tot bé. No, el cas és que, de fet, jo em vaig començar a dedicar a la investigació i la divulgació dintre del món de l'arquitectura perquè vaig entrar una mica en xoc amb el que s'havia transmès i amb el que s'entenia que era ser arquitecte o què era la nostra professió. La veritat és que vaig dir, jo no vull participar d'això tal i com és, jo no vull tenir un impacte negatiu mediambiental, també a nivell social, és a dir, hem de tornar a posar les persones i el planeta en el centre de l'arquitectura i de qualsevol àmbit, però en l'arquitectura tenim una gran responsabilitat, per suposat. I això és el que vull fer, parlar de projectes, visibilitzar idees, dissenys, edificis que sí que ho fan i que valen molt la pena en aquest sentit.
Per tant, allò que demanem, oi, José Luis, des de la comunicació, és a dir, que la gent palpi i entengui les coses i els hi arribi, que al final no sigui el que t'explica no sé qui, el que et recomana no sé quantos, i no entendre ben bé les coses.
Mm-hmm. Aquest és el món de l'agricultura i de l'urbanisme. Sempre crec que estem en un eixut, perquè no té una sortida fàcil la deconstrucció del que s'ha fet malament. És a dir, està clar que ara hem d'avançar cap a un altre model de la, no sé si es diu arquitectura bioclimàtica, arquitectura raonable, arquitectura amb sentit comú, jo diria.
Exactament.
No? Però què fem amb el que s'ha fet? Perquè hi ha moments en què et trobes amb aberracions urbanístiques que dius, com és possible? Què va impulsar? Quina va ser la idea motor que va impulsar aquest projecte? Qui li va aprovar? I com es va arribar a construir aquesta aberració? No?
Totalment. És que veiem bestieses pel carrer, per les nostres ciutats i pobles, i relacionat amb el que deia el Francesc, venim d'això, no? Venim d'una bombolla immobiliària que va tenir tant a veure amb aquestes...
Però de qui era la manca de sensibilitat? De l'autoritat que permetia aquelles aberracions o de l'arquitecte que era capaç de presentar aquest projecte?
Jo crec que és una cadena d'errors i de falta de consciència quan prens decisions de responsabilitat. Però, per suposat, les promotores immobiliàries van tenir un paper molt important aquí, no? Perquè hi havia una necessitat d'especular amb precisament un dret bàsic com és l'habitatge digne. Uh-huh. I això ens va pervertir un sector que en realitat té la millor de les intencions, perquè l'arquitectura el que vol és generar-nos una casa on estar feliços, o sigui, millorar la qualitat de vida de les persones. I clar, venim d'això, no? Venim de la bombolla immobiliària, de l'especulació, de que de tant en tant veiem un mega edifici d'un arquitecte famós que ha costat un dineral i que a més es cau a trossos.
O un pont,
exacte. Uh-huh. I jo crec que això té molt a veure amb el que deia el Francesc abans. Si això és el que tothom hem percebut del que se suposa que és l'arquitectura, dius, home, doncs no m'interessa, això no va, no m'interpel·la, no pensa en mi. Però és el que intentem canviar. Hem comès un error com a arquitectes de no saber-nos apropar a la gent, de no ensenyar tota la feina que sí que estaven fent bé molts professionals, perquè hi ha projectes meravellosos en sentit social i mediambiental, i per sort les coses estan canviant. Ha hagut un relleu generacional espectacular i cada cop més hi ha més consciència en aquest àmbit, que jo crec que també és una cosa creixent a tot arreu, no?
Nosaltres n'hem parlat al programa, hem parlat de bioeconomia, de construcció en fusta, no de fer servir la fusta pels interiors,
això,
sinó de les edificis de fusta. Fins i tot
jo li diria a la Núria Moliner, per on vols començar? Comencem per la rehabilitació o comencem per un model d'arquitectura de vivenda nova absolutament diferent? Perquè, com diu el José Luis, clar, edificis amb fusta, edificis amb unes ventilacions creuades, bioclimàtiques,
eficients, 100%
eficients, etcètera, etcètera. Va, comença.
Bueno, esteu super ben informats, ja sou quasi arquitectes bioclimàtics.
Bé, n'hem parlat moltíssim i jo com a president de comunitat de propietaris, imagina't.
Molt bé.
Imagina't.
Sí, sí, sí.
Doncs com vulgueu, realment, bueno, jo crec que d'entrada és important ser conscients que les nostres ciutats ja estan gairebé construïdes en la seva totalitat, sobretot la societat occidental europea. Per tant, el més essencial és millorar el que ja tenim. És a dir, el més sostenible, la gran majoria de vegades, és allargar la vida del que ja existeix. I per això la rehabilitació és el present i el futur de l'arquitectura. I això és una realitat. Vull dir que no ho dic només com una frase que sona bé, sinó que la majoria de companyes i companys meus amb els que he estudiat arquitectura es dediquen a rehabilitar. I a més té molt de potencial.
Des d'un punt de vista sostenible.
Sobretot. També en quant a usabilitat, distribucions, perquè hem de pensar que la majoria d'habitatges que es van construir...
Ui, sí, les
tota
distribucions, en podríem parlar
XIX,
molt, eh?
Aquests tot... passadissos.
Clar, tots aquests edificis del segle XIX i XX, no? De l'Eixample, de barris com Gràcia, etc. Tenen distribucions molt compartimentades per un tema estructural, però en realitat moltes d'aquestes compartimentacions es podrien canviar.
Absurdes.
I s'han d'adaptar a les noves necessitats. O sigui, l'habitatge no ha de compactar-te i determinar-te la vida, sinó que s'ha d'adaptar a la teva vida canviant, perquè anem evolucionant, no? Ara ha de ser d'una manera perquè tenim una família, després tenim uns fills i s'ha de poder adaptar a aquests canvis, després potser ens tornem a trobar sols i tampoc t'has de sentir com desengelat. És a dir, l'arquitectura ha de ser més flexible en aquest sentit. I només amb això ja necessitem moltes rehabilitacions. No?
Rehabilitació, tu creus que és una de les claus per intentar fer més eficient aquest model? T'has trobat amb materials que t'han sorprès? Estàs descobrint respostes que abans eren impensables i que fins i tot poden semblar una tornada enrere? Es pot treballar amb palla, amb fang, amb llana, amb paper reciclat?
M'encanta que em diguis aquesta pregunta perquè sóc una apassionada dels materials sostenibles, biodegradables, locals, naturals, saludables. De fet, he estat investigant durant uns anys la relació entre arquitectura i salut, que és un altre temazo.
Uf.
Vale, que això donaria per un altre capítol, si voleu.
Podem fer.
És que, bueno, tots els materials que ens envolten desprenen substàncies i objectes, no? També el mobiliari, la roba, etc. I com més naturals siguin, més saludables seran, no? Aleshores, ens trobem amb la situació que després de molta evolució i avenços tècnics, tecnològics, volem tornar enrere en molts sentits. I alhora no perdre l'aprenentatge que ens hem trobat pel camí. Aleshores, estem tornant a construir amb fusta, amb ceràmica, amb terra. Crec que el millor material que ara mateix hi ha per construir, a nivell estructural i també com acabat, és la terra, sense coure, eh? Que això, a més,
estructural, has dit?
La terra crua.
També, la terra crua, avui en dia, gràcies a les noves tecnologies, que això sí que no hi hem de renunciar, es pot compactar. I sense coure-la, o sigui, sense que sigui una ceràmica, perquè ens entenguem, sense coure-la tal qual, es poden fer com una espècie de totxanes amb les que fer les parets, els murs, les façanes de les nostres cases, i no només cases unifamiliars, sinó també edificis en altura. I
clar, perdona, ens diuen des de la Peixera tova, adobe. Aniríem per aquí?
Aniríem per aquí. De fet, una cosa meravellosa és que, a més, és un material molt local. O sigui, tu, imagina't, que et compres una parcel·la i vols fer-te la teva casa unifamiliar. Escaves una mica el terreny perquè vols fer un sòtano, no?
Una bodega.
Per exemple, doncs, aquesta terra mateixa que tu has excavat en el teu terreny, que és quilòmetre, no, és centímetre zero...
És circularitat
absoluta. Pot ser la que pots utilitzar per construir...
La mateixa terra que estàs traient.
La mateixa, la pots compactar, fer-ne unes totxanes i amb això et fas la façana. I la terra té inèrcia tèrmica, té un boníssim comportament tèrmic i acústic, també et protegeix d'ones electromagnètiques... O sigui, és, per mi, sincerament, el millor material que hi ha.
Però davant de la circumstància climàtica que estem vivint, i si donat que els fenòmens meteorològics ens diuen els climatòlegs i els meteoròlegs que seran cada vegada més extrems i més reiteratius, és a dir que hi ha un aspecte que és molt important, que és la resiliència de l'habitatge. Ja saps que el conte dels tres porquets n'ha fet molt de mal al món dels materials, d'aquests materials. I falta un quart.
Però és un conte, és un
falta,
conte.
Falta un quart porquet, que era el que la va fer de formigó. Aquest ja era el porquet rei, com si diguéssim. Llavors, com puguem fer habitatges que siguin resilients, és a dir, que puguin fer front a aquestes adversitats que ens diuen que vindran cada vegada més sovint i cada vegada de manera més ferotge, amb aquestes propostes que ens estàs fent de fer habitatges amb terra o amb...
Sí, sí. Jo crec
tanta
que
fiabilitat et dona?
Totalment. Hem de tornar a escriure el conte dels tres porquets, perquè el que ho va fer pitjor és el de el formigó, si existís aquesta quarta versió que tu deies. Si el formigó fos un territori del món, seria el tercer en emissions de CO2, seguint-li la pista a Xina i Estats Units. Mm-hmm. Per tant, està clar que hem de deixar de construir amb formigó i al final és una tendència, una inèrcia del sector que podem revertir quan vulguem. Aleshores,
bueno, quan vulguem. Si trobem un material que ens doni aquesta versatilitat.
Però és que ja el tenim. És a dir, per exemple, unint diferents materials com la fusta o la terra, tens un comportament molt millor que el que tindries amb el formigó. El formigó no t'aïlla tèrmicament i acústicament com ho fan aquests altres dos materials. Mm-hmm. I un edifici fet amb terra i fusta, per mi, serà més resilient que un fet amb formigó, perquè el formigó em sembla que ha de durar tota la vida, però no és cert.
I si tu et fas un edifici, tu deies, amb un terrenet amb terra i fusta, vindrà el cunyat amb un somriure i et dirà, apa, guapo, què t'acabes de comprar i què acabes de fer? Que... O li hem d'explicar que l'arquitecte...
Bueno, jo crec
perquè
que
socialment
hi ha aquests prejudicis, no?, de que la terra
o que
la bioconstrucció és com això d'una cabanyeta al bosc d'algun hippie que s'ha volgut
hippies,
fer això.
Sí,
ho entenc perfectament. Però és que el bosc,
bueno,
aquestes opcions...
Qui ens parla no té molt aspecte de hippie.
Jo conec gent que viu en aquest tipus d'habitatges.
I el José Luis Gallego tampoc té gaire aspecte de hippie. No,
i que aquests materials no són... O sigui, són totalment compatibles amb la modernitat, amb el disseny de qualitat, amb viure en una ciutat densa, urbana, cosmopolita com és Barcelona, que això és el més important. La bioconstrucció es pot fer a la ciutat aplicant aquests materials de tota la vida a través de nous procediments tecnològics. I així ens quedem amb el millor dels dos mons. Però la meva resposta a la teva pregunta és un edifici fet amb terra, o sigui, el teu cunyat, quan vingui a dir, escolta, això que estàs fent aquí de hippies, doncs tu li diràs, escolta, doncs d'aquí 10 anys, quan hagi pujat tant la temperatura i això sigui un entorn hostil...
I t'ensenyaré els rebuts de la llum i de...
Potser jo sobrevisc aquí, tinc més qualitat de vida i no he de gastar tant en rebuts d'energia, que cada cop serà més cara. És a dir, això és resiliència. Resiliència no és que construïm un edifici perquè duri fins l'eternitat, perquè nosaltres no som eterns, sinó que vol dir construir un edifici que sigui resilient i que quan el seu cicle de vida acabi es pugui tornar a incorporar a la terra perquè és biodegradable, perquè és natural i no generi cap residu. I això és una altra manera d'entendre la resiliència.
Té molts visionats el documental del David Attenborough sobre el món en el que vaig viure, que està gravat a Txernòbil.
Pripyat.
Una de les coses que més acollona d'aquell documental és veure com efectivament l'ésser humà s'ha retirat, la natura està tornant, però el formigó està allà.
La petjada que vas trobant el seu camí.
Però ha de fer front a una realitat que és el formigó. La petjada que hem deixat, entre cometes, no tu, però que ha deixat que han deixat els arquitectes, els urbanístics, el planeta, amb 1.000 anys de presó no es paga. Què podem fer, insisteixo, una altra vegada per mirar de reconvertir aquesta realitat, que és absolutament... I jo sóc el primer que ho dic, no es pot tocar. Jo vaig a cometre l'errada d'anar a Benidorm i deia que de construir Benidorm era una oportunitat de feina i una oportunitat...
De llocs de treball.
Molt bé, i vaig tenir les seves conseqüències. Per què no es pot parlar d'agafar la goma d'esborrar? Per què no es pot parlar d'això en el teu sector, en el teu... Què és aquest sentiment de fracàs que acompanya tants arquitectes i que diuen, no, de construir no? Tu mateix ens ho has dit. Hem d'allargar la vida? No. Per què hem d'allargar la vida? Les coses que estan mal fetes.
Hi ha coses que val més que no hi siguin.
Tu creus que Bellvitge no té una solució que passa per la deconstrucció?
És una molt bona pregunta i no crec que es pugui respondre només amb un punt de vista. És a dir, per una banda, molts d'aquests edificis d'estructures de formigó El bo que tenen és que són estructures molt modulars i molt diàfanes. Això els fa edificis molt versàtils a nivell de distribucions interiors.
I en el seu moment econòmics estem d'acord.
I també no criminalitzem el formigó fora, o sigui, en el seu context. Ara jo el criminalitzo totalment, eh? Però en el seu moment va portar coses molt positives, que era la prefabricació, poder construir edificis modulars econòmics per apropar, doncs, un habitatge digne a tothom,
etc. A Congrés, Turó la Peira, Singuerlín, estem establint.
És a dir, sabem d'on venim.
10 anys. En 10 anys un barri sencer.
Exacte. Què passa? El que no té sentit és seguir fent això ara. Jo crec que la teva pregunta també té molt a veure amb l'impacte visual, estètic i, per tant, com gairebé de paisatge i patrimoni que molts d'aquests edificis tenen en el nostre entorn, no? A vegades veiem construccions que dius, és que això fa mal, no?, al paisatge, o em fa mal a mi clar, quan el veig. I això jo crec que va a donar a l'arrel del que més m'interessa a mi de l'arquitectura, que és l'ètica com a arquitectes. Bueno, que gairebé podríem dir que l'ètica és essencial a tot arreu i que ens l'haurien d'ensenyar a l'escola, a la universitat, a la feina, a tot arreu, no? Ètica deontològica, o sigui...
Que s'exigeix als metges i no als arquitectes.
Exacte, però també et vull transmetre que la cosa està canviant moltíssim.
Segur.
Només fa falta entrar a una escola d'arquitectura, que jo no fa tants anys que vaig acabar d'estudiar, i notes un compromís social mediambiental en totes les estudiants que estimula, o sigui, francament, il·lusiona. Per tant, jo crec que sí que està arribant aquesta ètica de dir, aquest encàrrec l'accepto, si no el faig jo, el farà un altre. Llavors, potser també és lícit sobreviure, necessito aquest contracte, perquè, ei, ojo, dins del sector de l'arquitectura, ojo, la precarietat i les situacions tan complicades que s'han creat.
Dels autònoms arquitectes.
Sí, i després de la bombolla...
Falsos autònoms, etc.
Moltíssimes coses. Per tant, també hi ha un punt, després de la bombolla immobiliària, que s'ha intentat sobreviure, sí. I conec molts arquitectes que a vegades sí que accepten treballar pel dimoni, perquè ens entenguem, però llavors diuen, és que això ho farà qualsevol altra persona igualment.
Ho faran a Dubai.
Per Dubai, bueno, sí, conec gent que ha treballat a Dubai. Llavors diu, ja que aquesta barbaritat o aquest encàrrec seguirà existint, jo que crec bonament que tinc una certa ètica professional, intentaré millorar-ho i fer-ho el millor possible i convèncer aquests clients que això, que aquest tema de sostenibilitat, que aquest tema d'impacte social, que potser no havien contemplat, és essencial també perquè els hi surti més a compte a nivell econòmic. Al final, sap greu, però és com es mou aquesta gent.
Fins i tot en habitatge social es pot aplicar això, amb un pressupost petit i davant d'un ajuntament?
Totalment.
Amb això jo anava a connectar.
Sí, a Barcelona s'estan fent. I a les Illes Balears s'han proposat doblar el parc residencial públic, doblar, eh? És a dir, que en molts pocs anys crec que faran 1.800 habitatges socials.
Ja era hora. Ja era hora. Les infermeres dormint als balcons de Sant Antoni d'Eivissa.
És que no s'ha fet prou habitatge social. I això és... Ara és molt difícil, en molt pocs anys, arribar a l'altura d'altres ciutats referents a Europa, en aquest sentit que realment l'habitatge públic és un múscul prou fort com per compensar els preus de lloguer del mercat privat.
Estem,
no? Però estem en ello. Llavors, un cas d'exemple de felicitació de em trec el barret és a les Illes Balears, on estan doblant el parc immobiliari públic existent d'habitatge, i a més, no només això, sinó que ho estan fent tot 100% amb economia circular, materials de quilòmetre zero i edificis totalment bioclimàtics, bioarquitectura, materials naturals. O sigui, és de debò una meravella. Ha estat fa poc pel programa que faig, la sèrie documental de Televisió Espanyola, hem estat allà fent un rodatge a diferents dels seus edificis i són una meravella. O sigui, que és compatible avui en dia, tant des del sector privat com del públic, apostar per aquesta mirada mediambiental.
Ens queden 3 minutets, Núria. Oportunitat històrica amb els fons Next Generation, amb els ajuts, amb finançaments preferents, amb un, fins i tot alguns dels ajuts amb desgravacions fiscals, etc, etc. Com bull el sector de la rehabilitació? És a dir, estem a les beceroles d'una gran transformació?
Sí, a més, se sap, no?, que durant els propers anys només a l'estat espanyol s'hauran de rehabilitar, crec que eren 35 milions d'habitatges, és una barbaritat d'aquest tipus.
Sí, gairebé el 80% del parc.
I també sabem que recentment ho vaig estar estudiant, que el 95% dels edificis de Catalunya suspenen en quant a certificat energètic. O sigui, suspenen en quant a eficiència energètica.
I és a dir, gairebé tots.
Gairebé tots, perquè a més aquests només contemplen els edificis construïts a partir de 1980 i els anteriors són pitjors.
És a dir, durant l'orgia econòmica això va ser nefast. Ningú mirava si les parets eren de paper.
Clar, és que la resposta a la pobresa energètica és la indecència urbanística.
Totalment.
Clar.
I també que vam perdre aquesta connexió, com tu deies a l'inici, del sentit comú de la tradició constructiva de tota la vida. Clar. És a dir, les cases, les masies dels pobles de Catalunya, aquestes masies que tenen...
Pintades en calç, rebosades en calç.
Exacte, materials locals, amb un sol material gairebé ho fas tot, no? Uh-huh. Són parets molt gruixudes, que tenen molta inèrcia tèrmica. Allà tens una temperatura agradable tot l'any.
Allà no cal ni sàter, ni façana ventilada.
Exacte, ni aire condicionat, pràcticament, no? Clar. És a dir, ens hem desvinculat d'aquest coneixement tan útil, d'aquesta saviesa, no?, dels nostres avis i àvies, i que hem de recuperar també la construcció. Aleshores, els propers anys hi haurà molta rehabilitació, ho hem de fer, i sobretot en clau rehabilitació energètica.
Uh-huh. Hi haurà qui et dirà que aquelles parets a una obra de nova edificació pública a Badalona, o a l'Hospitalet, o a Sant Boi, de Llobregat, és inviable, perquè hem de fer més eficient l'espai interior. Estem fent esnobisme de l'arquitectura sostenible, de l'arquitectura ecològica, o de com la vulguis anomenar? Hi ha un cert punt d'esnobisme?
Hi ha un cert punt, de la mateixa manera que jo parlo des del privilegi quan sé que jo puc anar a comprar menjar ecològic i hi ha gent que no. És a dir, això és una realitat, no? Ara bé, també sé que aquests materials no tenen per què ser més cars. I també sé, com dèiem ara, que s'està aplicant habitatge públic i que es pot aplicar pel mateix preu. No encareix el total del cost d'un edifici si es dissenya bé.
Clar.
I jo, per exemple, ara que parlàvem de les Illes Balears...
Menys d'un minut.
Ostres, perdona. És que tinc tantes coses a explicar.
No, farem una segona part. Farem una segona part.
No, doncs el titular és aquest, que no cal fer els murs exactament com es feien en el passat, perquè hem après moltes coses.
Molt bé.
Però ens quedem amb els materials i amb la tecnologia nova.
Entrevista molt, molt, molt sucosa, i han quedat moltes coses al tinter,
sí,
jo crec que anem de repetir.
Ens reconcilia amb un sector, jo sempre he dit, que
sí,
els publicistes i els arquitectes haurien d'estar tots a la presó, tots, i aniríem traient després d'una entrevista, però publicistes i arquitectes,
ostres,
que vagin
caram.
Passant.
Home, la Núria, jo crec que pel seu discurs
la
Núria... no l'hem de posar a la presó.
La Núria no. A tot el meu carinyo, el meu respecte cap als arquitectes i als publicistes.
T'entén perfectament, però
ja
tot això és el que les joves generacions estan intentant canviar.
Com has donat mostra. I t'ho agraeixo i t'ho agraïm moltíssim.
Núria Moliner, arquitecta i comunicadora i presentadora d'Escala Humana a Televisió Espanyola. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Núria Moliner és comunicadora i, a més, la seva feina centra en la... Vaja, és que si no em dieu en què es centra després d'aquesta entrevista, no anem bé. El premi, atenció, us ho posem molt fàcil. Per què? Doncs perquè tenim ganes que tasteu aquest lot de torrons i mels alemany. La setmana passada al Meteotaula amb aquesta pregunta: què no domina l'embalatge dels torrons? El cartró, la fusta o el vidre? Bé, potser semblava una mica embolicat, però vaja, escoltant-la bé, molt, 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 molt fàcil. La resposta correcta, evidentment, era el vidre. Un lot de torrons i mels alemany. Atenció, amb torrons, mel, xocolates, vinagre, sabó de mel i una bossa de roba. Un bon tast de l'univers del dolç natural d'Alemany, que, a més, té valor afegit, responsabilitat social. Guanyadora, la Maria Àngels Ballester, de Viladecans.
Green Transició Energètica. amb el patrocini de l'Institut Català d'Energia.
Doncs anem al Green Transició Energètica, José Luis.
I tant.
I avui la directora de l'ICAEN, la Marta Morera, que no està presencial aquí als estudis, però la tenim a l'altra banda, no del fil telefònic, sinó d'aquest món digital, per parlar del Fòrum Ciutadà per l'Energia, el segon Fòrum Ciutadà per l'Energia. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, va ser divendres, dia 26 de novembre, un fòrum, l'anomenat Fòrum Ciutadà per l'Energia. En què va consistir? Què és un Fòrum Ciutadà per l'Energia? Realment és una convocatòria participativa, permet obrir les portes al ciutadà, entendre millor el món energètic. Explica'ns una miqueta els ets i uts.
Doncs sí, és una mica el que comentaves, un espai de trobada virtual per la ciutadania, però també per l'administració i les entitats i empreses del sector energètic. I com bé deies, es va crear el 2020, es va fer un primer fòrum el 2020 i aquest any hem fet el segon. I l'objectiu, sí, és poder debatre i plantejar els temes claus de la transició energètica, de manera que puguem anar avançant en aquesta construcció del nou model energètic que sempre parlem i que la participació de tots els agents serveixi per coordinar millor totes les accions que hem de dur a terme, que portem a terme i tot allò que puguem incorporar gràcies a aquesta participació.
Marta, en aquest tipus d'espais de debat entenc que us permet a vosaltres també prendre consciència de com està evolucionant a nivell ciutadà el tema de la responsabilitat amb l'ús i el consum de l'energia. Podríem dir que el concepte de l'eficiència i que la sensibilització cap al canvi climàtic està avançant? Ho percebeu en aquest tipus de trobades?
Sí. Sí, de fet, en la primera edició, que es va centrar en l'anàlisi de la situació d'emergència climàtica i va plantejar diversos problemes a resoldre, sobretot pel que fa a la necessitat de generar energia en fonts renovables, a la distribució d'aquestes instal·lacions al territori i la necessitat de planificar i d'una una comunicació més clara i transparent sobre aquestes instal·lacions i de més obertura a projectes petits i locals i participats. Doncs amb aquestes necessitats va ser el punt de partida per la segona edició del fòrum, no? que vam celebrar el 26 de novembre passat i que tal i com es va fer en aquesta primera edició es va organitzar amb una sessió plenària de contextualització que va ser molt interessant, que si la podeu recuperar, el David Villar, que és responsable de planificació de l'ICAEN, va fer una introducció molt interessant amb dades que sempre demanem, no? Que concretament parlem sobre una base, no? Comuna a tots. I el segon moment, que són ja les taules de treball simultànies a través de la plataforma Zoom també, on poder reflexionar i compartir les visions. I efectivament, en les tres taules, no? Una era del model econòmic social, no? Sobre eficiència energètica i energies renovables com a motor econòmic. En la segona, de producció d'energia, sobre generació d'energia en espais urbans i en polígons industrials. I la tercera, de sostenibilitat ambiental, per aquesta preservació de la diversitat i del paisatge. Doncs en totes elles sempre hi ha aquesta part de comunicació, sensibilització, i les aportacions en aquesta línia són molt destacades i es nota, no?, que cada vegada hi ha més. Sí.
I juga, Marta, perquè clar, amb l'autoconsum, la fabricació d'energia elèctrica, estic pensant en la solar fotovoltaica, m'imagino que aquests preus galàctics, desorbitats, astronòmics, no sé quin adjectiu hi ha a posar-hi, el preu de l'electricitat i, com diria el Pedro Piqueras, potser lo peor está por llegar, és a dir, que dona la sensació que no té aturador. Clar, estem contra les cordes, és a dir, per una banda... clar, dius, no, a mi em pot interessar molt fabricar la meva empresa, el meu comerç, la meva vivenda, doncs una part de l'electricitat que consumeixo, però per l'altra banda tenim aquesta problemàtica duríssima d'uns preus desorbitats que segurament, ara comentàvem amb el José Luis Gallego, que clar, que segurament encara no s'han traslladat en el ciutadà a casa seva, uh-huh. perquè molta gent funciona amb un preu mig tot l'any. Però...
Això per una banda, i per altra que també totes les mesures que s'han aprovat per controlar-lo també estan ajudant a que no repercuteixi i que no notem l'impacte real. I bueno, les perspectives són de que almenys el primer trimestre encara està per pujar molt, el primer trimestre del 2022, uh-huh. i després s'ha d'anar regularitzant, però que els preus no tornaran a ser els que eren i es mantindran més alts dels que estem acostumats. Però precisament això també d'alguna
incentiva.
Manera beneficia.
Clar.
No, mai havia estat tan
atractiu.
Exacte.
El problema és que...
Ja de per si, sempre ens ho diuen, no?, la gent del sector, de dir no doneu ajudes a l'autoconsum, potser com a molt en la part de particular, sí, però en la majoria d'instal·lacions ja són molt atractives a nivell econòmic, per
Clar.
Tant estàs donant com un missatge contradictori. Però bé,
Clar.
Al final...
En el cas,
ja no sabem... Mm-hmm.
Deia que en el cas d'aquest aspecte que està comentant el Francesc, de la pujada de preus i del que tu deies, que això pot servir d'estímul, però això no podria ser també un forçar la màquina? És a dir, la transició energètica ha de ser justa, diuen, a més de ser una transició. Això no forçaria els processos d'autoconsum i generació distribuïda de renovables? Perquè, clar, és com agafar un noi que acaba de sortir de la Masia, com si diguéssim, i posar-lo a jugar a la final de la Champions, a l'endemà.
Evidentment, ja ho hem comentat altres vegades, no estem en la situació ideal que ens agradaria a tots, que hi ha els que portem molt de temps predicant i amb les dades sobre la taula.
M'agrada això de predicar,
tothom...
m'agrada.
Sí. Evangelitzant, sí, predicant.
Sí.
I haver d'arribar a aquests extrems, doncs,
no és
trist i segurament no ho acabarem fent de la manera que ho hauríem de fer. Però dins de la situació en la que ens trobem ara, hem de ser capaços, almenys, de fer-ho el millor possible i d'ajudar a tothom i de que no oblidar tota la part de pobresa energètica, de això, la part de transició justa, no?, que...
Clar. Jo penso en l'equip de l'ICAEN, estic pensant ara, Francesc, que la pressió i la petició de resposta que deu d'estar tenint ara aquest
bestial.
Equip ha de ser, sincerament, no sé, això ens ho dirà la Marta. Clar, perquè...
Jo quan vaig entrar a la direcció ja estaven en una situació crítica i límit amb tot el tema d'ajudes. Hem passat a ser una oficina gestora de subvencions i això no ens deixa...
Molt bé.
A dedicar-nos a la
a pensar el model... Clar.
Doncs, però ho hem
és
de fer
temps
tot
que us toca
i
viure.
Tot alhora i fer-ho bé. I, exacte, o sigui, per tant, amb tot el que tenim sobre la taula, intentar, doncs això, no defallir i intentar donar tota la informació, tota la formació i amb això estem.
I
totes les facilitats alhora.
En aquest segon fòrum de l'energia, quin tipus de públic hi va participar? Hi va haver una mica de tot en el sentit d'empreses particulars, administracions, hi va haver més particulars... La gent de cada sector, què demandava? Quines inquietuds hi va haver?
No, la gran majoria eren ciutadans i empreses del sector i les conclusions són molt àmplies i de tot tipus, sobretot resumidament, en la taula 1, per exemple, del model econòmic social, amb titulars, es demanava compromís, valentia política i una planificació realista.
Ai, valentia política. Aviam, torna-ho a repetir, Marta. Valentia política.
Jo més que valentia diria que són temps d'audàcia.
D'audàcia, sí,
d'estar despert, de no deixar...
Ho estic visquent ara de primera
mà, i què opines?
Des de fa pocs mesos. Déu-n'hi-do, no? La valentia política i l'audàcia.
Estem d'acord. Perquè estem d'acord.
Hem hagut de aquí...
Us està posant a prova.
Afinar els interessos d'uns i altres, no? I fer que tothom estigui content i no ho acabes d'aconseguir, perquè evidentment si fas contents uns no en fas contents els altres, i alhora tampoc has de perdre l'objectiu de vista. Però jo crec que de moment s'ha aconseguit bastant, sobretot amb tot el procés del nou decret llei, no? De la modificació de l'anterior.
Molt bé.
I, bueno, valentia política jo crec que ara no falta en el nostre departament.
I el tema que més va... En el conjunt de les taules, no parlo només d'una taula... El tema que dius, caram, això s'ha convertit en una mena de mantra. Quin és? Què es parla?
Disposar de recursos econòmics i la part de formació i d'acompanyament de l'administració pública i la part de conscienciació, d'aconseguir conscienciar a la societat.
Escolta'm, fa no gaire un dels tècnics de l'Institut Català d'Energia ens presentava doncs aquesta precisament immediatesa dels ajuts que ja estaven aquí, de l'autoconsum. Vosaltres ja fa setmanes, per no dir mesos, potser sí, mesos, que esteu gestionant el PRE dels municipis de menys de 5.000 habitants, i el Movestrès, que va per llarg, sembla ser, i a més, faltaria el PRE també per municipis de més de 5.000 habitants. Una miqueta com estan tots aquests ajuts? Els que estan en marxa sembla que n'hi ha per temps, perquè hi ha fons. El Moves... Bé, una miqueta allò, com diria el José María García, minuto de juego y resultado, saps?
Molt bé. Mira, el PRE per més de 5.000 habitants que ja es va tancar el juliol, que estem ara revisant les sol·licituds, que aquesta ens ha matat perquè és d'una complexitat que ja hem traslladat a l'IDAI, que sisplau, per la propera que està prevista a gener del 22.
D'acord. Bé, per tant tenim el primer minuto de juego y resultado. Segurament IDAE gener, el PRE de més de 5.000, per tant, per rehabilitació energètica, doncs, amb vivendes, etc, i que segurament després, febrer o març, arribaria a l'ICAEN.
Abril.
Ah, d'acord.
Sí. Abril, convocatòria.
D'acord.
Sí, hi ha el Real Decret al gener.
D'acord.
PRE 5.000 ha sortit el Real Decret, però encara no tenim la convocatòria, que també preveiem de cara al gener.
Ah, d'acord.
El de menys de 5.000 habitants. I el Moves 3, ja estem a un nivell de gairebé el 80% de consum de pressupost. Hi ha hagut moltes sol·licituds, sobretot en la part de punts de recàrrega, que està molt bé. Ja que en aquesta línia s'obria aquesta possibilitat, no?, en comunitats de veïns. I ara vam obrir el dimarts la de renovables, que hem tingut un problema tècnic, malauradament. Ja es preveia, no?, que hi hauria una allau i, malauradament, problemes tècnics doncs han fet petar de moment el tràmit i estem avui a tota marxa per intentar reprendre el més aviat possible. I aquí també doncs es preveu... Bueno, hi ha 115 milions d'euros, ja ens agradaria agotar-los, però que a totes les convocatòries el missatge des dels diferents ministeris és que no patim, que si s'acaben els fons... Ah, sí, De fet, han convocat la meitat ara mateix dels milers de milions d'euros que tenien per al pel mecanisme aquest de recuperació i resiliència.
Però clar, estic pensant, per exemple, en el Moves 3, que el mes d'octubre, si no vaig errat, ja s'ha disparat la venda d'elèctrics i híbrids endollables a un 25%, em penso, del mercat. Clar, aquest creixement no sé si es podrà aguantar fins al desembre del 2022.
Del 23.
Ah, perdó, del 23.
Estan obertes, és a dir... sí, totes aquestes convocatòries de vinculades al Next Generation...
A desembre 23.
Fins a desembre 23. Sí.
Clar, si ara ja, a l'octubre, sense saber les xifres de novembre, ja s'ha venut una quarta part de vehicles elèctrics, purs o híbrids endollables, això, en el moment en què el gener del 23 ja totes les benzineres tinguin punts de càrrega per llei, per la llei del canvi climàtic, això es dispararà i m'imagino que cal aprofitar aquests ajuts ara, perquè potser en el futur, bé, potser, el més probable és que no hi siguin, bueno, o siguin més migrats, no?
Són també incentivadors. Llavors, clar, això ha de generar tot un mercat, no?, que, clar, ha de facilitar el que dèiem, que arribés a tothom ja, que baixin els preus, de que...
Clar, entrar a la bola,
servir,
a la bola de neu.
Una injecció, exacte.
Jo no sé si queda alguna cosa al sarró. Marta Morera, potser el que necessitaríeu a l'ICAEN, doncs, és obrir unes oficines de gestió pura i dura, no? Allò...
Sí, de fet, malauradament tenim un és programa. El que... tenim... Ara estem fent tot d'entrevistes a la gent que s'ha d'incorporar, perquè en totes les línies
necessiteu.
A part del pressupost es pot destinar a despeses indirectes, entre elles personal que es dediqui a fer expedients, perquè pel Moves 3 es preveuen uns 7.000 expedients, el de renovables uns quants milers més, per tant us podeu imaginar el volum, i efectivament, doncs, tota persona serà poca per poder-ho fer acceleradament, però estem amb això i amb tot el full de ruta que inclou llei de transició energètica, pla territorial sectorial de renovables, per tant, feina no ens en faltarà i hem de buscar les maneres d'això, sí.
Ho haurem...
El personal tècnic.
Clar, ho haurem de deixar aquí, però vaja, jo m'acomiado amb la il·lusió d'un José Luis Gallego que fa anys tenia els cabells llargs, portava aquell adhesiu al cotxe de Nuclear No Gràcies i altres andròmines relacionades, perdó, amb els peluts de l'època, amb carinyo, de lluita, d'activisme, una Marta Morera al capdavant de Rubí Brilla, en un municipi industrial, amb una forta presència, doncs això, el segon polígon després de la zona franca, oi? Em penso.
Sí, en extensió.
Industrial, amb extensió. I jo, un modest comunicador que fa 10 anys se'm va acudir, doncs, de fer un programet com aquest. I on estem? Estem...
De modern, per començar, fas bé d'esmentar els orígens. De vegades ens oblidem dels orígens de les coses. El moviment ecologista li deu molt al moviment antinuclear. I fas bé de parlar d'aquests Santis Vilanovas i d'aquests Jordi Vigues i d'aquelles èpoques de
Brades. Pep Rieres.
I que sortíem a agafar garrofes, que dèiem, pels camps, i amb això, demanant. Ara, aquest s'acosta una mica al model que nosaltres estàvem intentant defensar i que és un model que no pensem per nosaltres, sinó per les generacions venideres.
Carai, t'ha quedat molt maco, eh?
No era la meva... Segurament que la Marta ja està d'acord, sí.
Clar, nosaltres sempre ho diem, amb Rubí Brilla també vam començar que gairebé es reien de nosaltres, no? On aneu, voleu ser referents nacionals, internacionals, en eficiència, en l'àmbit local, després ja et comencen a prendre una mica més en sèrio i al final ja quan em van proposar la direcció a l'ICAEN dius, ostres...
Alguna cosa està canviant.
Si en aquell moment ens ho haguessin dit, no ens ho haguessin cregut.
Està clar. Molt bé.
Perfecte. Marta Morera, molta sort amb tots aquests fronts oberts, etcètera, directora de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia.
Que ens ho vingui a explicar, que és molt interessant.
No. Allò que diuen també en les transmissions esportives, micròfons oberts...
Sí, totalment. En el cas de l'ICAEN, sí, molt important.
Hem de treballar moltes coses, sí, i comentar-les.
I tant, l'educació ambiental és molt important en aquest àmbit.
Gràcies, Marta.
Vinga.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona
sort, salut.
Igualment.
El concurs.
Anem al concurs. Una pregunta, José Luis, d'una dificultat terrible. Escolta, a veure. Quina edició se celebra aquest any del fòrum, s'ha celebrat del Fòrum Ciutadà d'Energia? Uf. Lot de 5 paquets de càpsules compostables, com no pot ser d'una altra manera, de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic i responsable. I... separat, responsable, eh? Perquè si ho ajuntes...
Sí, prenem mal.
Sí, clar. O bé, clar, conreu irresponsable, no en donem nosaltres. O bé, 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. O vol dir que una de les tres opcions és la que es pot triar. I de la setmana passada al Meteoambient, que ja té guanyador, i és de la capital del Priorat, de Falset. Hi ha més o menys de 150 viles florides. La resposta era més, perquè gairebé n'hi ha 160. Una ampolla de cava rosat trepat amb tap hermètic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, és el premi al guanyador Carles Mestres, de Falset.
Llar A Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Doncs som-hi, què ens portes?
Et porto una notícia que bé, ens agafa de lluny, perquè és de dos països, un de la Unió Europea i un altre que no ho és, que és l'adéu-siau, ja definitivament, a la calefacció a gas, qui ho havia de dir? Ni més ni menys que Alemanya i el Regne Unit. Alemanya que va
estar... Això ja ho havia fet Dinamarca, em penso.
Sí. I Alemanya va estar defensant el gas fins a la darrera setmana de la cimera de Glasgow, quan es va adonar que França sortia defenent la nuclear. Llavors va dir, si acceptem POP com a animal de companyia, doncs també hauríem d'acceptar Sípia, no? És a dir, que si acceptem nuclear, hauríem d'acceptar gas natural. Bé, en tot cas, aquests avenços cap a la incorporació de les energies renovables als sistemes de la calefacció domèstica, estem parlant de sistema de calefacció domèstica, semblava que no acabaven de triomfar, però mica en mica sembla que ara sí comencen a agafar un bon ritme. El cas del Regne Unit és molt interessant. Va anunciar, clar, evidentment, abans de fer la cimera de Glasgow, va posar tota la carn a la graella per dir, escolta, nosaltres som els més grins dels grins del món. I va anunciar que estimularà la substitució de les antigues calderes de gas per calderes de biomassa o d'energies renovables cap al 2035. D'unidó, és una dada molt important, perquè al Regne Unit el 86% de les calderes són de gas natural. El gas oil no està tan estès, sobretot en les zones rurals, perquè estan gasificades d'antic, i no tenen aquest entrebanc. Però és una apreciació molt important. Que la facció dels edificis que tenen participació pública immediata, és a dir, que això ja s'estan substituint...
Electrificació.
Exacte, sí. Bé, aquí s'obriria un altre meló, és d'on ve aquesta energia elèctrica. Però, en tot cas, identificat... El cas del gas natural com a gas amb efecte hivernacle, donat que té una participació molt elevada del metà, doncs és una bona notícia des del punt de vista de l'acció climàtica. Però és que el nou govern alemany, el nou govern dels socialdemòcrates, els verds i els liberals, amb aquest Scholz, que sembla que va molt en sèrio, i la directora del, o sigui, la presidenta, la copresidenta dels Verds, perquè els Verds tenen una bicefàlia al capdavant, doncs han dit que ho avançaran a partir del 2025. S'han avançat 10 anys al propòsit de la Unió Europea i el que deia l'esborrany que va arribar fins al darrer minut, aquell esborrany que va...
Sí, perquè la idea és que això arribés aquí també el 2035.
Sí.
És a dir, que d'aquí 13 anys aquestes calderes de gas d'alguns balcons, patis, no, etcètera,
sí, sí, sí,
en vivendes noves o rehabilitades no hi serien.
Rehabilitació integral, eh? Aquest és el concepte, rehabilitació integral. Què entenem per rehabilitació integral?
O vivenda nova.
Tocar la façana, vivenda nova, absolutament, però fins i tot per una qüestió de competitivitat. Jo he posat a comprar-me un habitatge, doncs em donen dues opcions, una amb
gas o una altra,
amb
electricitat.
Amb plaques o amb biomassa. És que dubto zero, saps?
No, no.
És com anar-te a comprar ara un vehicle dièsel. Sí, evidentment que hi ha unes ofertes boníssimes. I evidentment que el dièsel ja no contamina com contaminava fa 10 anys. Però, escolti'm, jo no trigaria ni un segon en dubtar d'anar-me amb un elèctric. En el cas del Regne Unit, en el cas d'Alemanya, perdó, volen que el 2030, és a dir, 5 anys abans de la Unió Europea, el 50% de totes les calefaccions del país, industrials, domèstiques i de vehicles i d'edificis públics, ja siguin a partir de gasos que diuen en emissions zero d'efecte d'hivernacle. Aquí també obrim la... Què entenem per gasos amb emissió zero amb efecte
d'hivernacle?
Però estan passant coses, Francesc.
Clar, però
això és innegable.
Sí, però què és? Els purins, el pipí
és igual,
i aquell metà...
O els nous biocombustibles, aquells dels que hem xerrat tant. Però en tot cas
home, sí,
el que hi ha és una tendència que tu i jo fa 10 anys, aquesta notícia no ens la esperàvem de donar.
No, fa 10 anys no, fa 3 o 4.
No, sí, fa 3 o 4...
Abans de la pandèmia...
Bueno, ja començaven a passar coses, però ara és inqüestionable. És que ni el més ranci, ni el més negacionista...
Del 2016 o 17 enrere, endavant. Endavant.
Aquí va agafar molta velocitat, però bueno, ja et dic que fa el 2011 parlar de tot això era ciència-ficció.
Sí, home, és que el 2011, a veure, és que tampoc hi havia vehicles elèctrics.
Molt bé, la pregunta és, el 2031, de què parlarem?
Oh, no ho sé, és que...
Compte,
aviam, és que s'accelera tot moltíssim.
Molt més del que jo mai m'hagués arribat a imaginar.
No, ningú. És a dir, però és amb tot. És a dir, per què aquesta part més estàtica, l'energia, aquest dinosaure, aquesta balena...
El dinosaure.
El dinosaure no corria quan la telefonia és galopant, la fotografia...
L'automòbil,
els ordinadors...
L'habitatge.
És a dir, tot corre tant que, clar, aquí també hi ha aquest perill, no?, de córrer molt i que pel camí es va treballant la gent per tot arreu.
D'acord.
Amb això i amb tot. I amb tot, i ens fa córrer potser sobre el fang, no?
Jo el que diria és que si algú s'està replantejant incorporar un sistema de calefacció al seu habitatge, avui ni ho dubti, fora el gas natural.
I per tant, biomassa o electricitat?
Efectivament, a partir de renovables.
Molt bé.
Vinga.
Vinga.
El concurs.
Quin combustible de calefacció es prohibirà el 2035 al Regne Unit? El premi, una ampolla de cava rosat trepat amb tap hermètic, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. I de la setmana passada, el Meteo Escapades, que ja té guanyador. Marta Domènech sempre ha estat vinculada al turisme a la comarca del Bages o a la comarca del Priorat? La resposta, a la comarca del Priorat. Un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Una de les 3 opcions és la que pot triar el guanyador, que és el Xavi Cano de Cerdanyola del Vallès.
Green Mobilitat,
amb el patrocini de Port de Barcelona.
Vinga, anem als cotxes de combustió.
Molt interessant.
O, com diu el Dani Ramírez, de fum.
Exacte.
Jo això li vaig segrestar l'expressió.
Molt bé. Mira, molt interessant el debat que hi ha hagut en la formació del nou govern alemany. Com bé saps, els Die Grünen, els verds, portaven en el programa el compromís de convertir en llei la seva proposta de que a partir del 2030, no es poguessin...
O sigui, d'aquí 8 anys.
No es poguessin matricular vehicles de combustió. A Alemanya, cuidado, eh? És a dir, a casa dels BMW, a casa dels Volkswagen, a casa
dels Audi,
dels Porsche... A casa d'aquesta gent, els Die Grünen, que van ser tercera força més votada, van dir que posarien com a límit per la matriculació de vehicles de combustió al 2030. Bé, arriba la situació que s'ha donat, ja estava claríssim que entrarien al govern, el que no sabien és a quina potència entrarien, Ministeri d'Assumptes Exteriors, el gran nou Ministeri d'Energia, Acció Climàtica i tot el que vulguis que acaben de fer, i aquí s'asseuen a parlar. Hi havia el compromís de la Unió Europea de que la matriculació fos de l'acord de Glasgow de que la matriculació fos el 2035. Països com ara Espanya, que portaven el 2040. No sé si ho saps, que Espanya portava el 2040.
Sí.
Amb un parèntesi molt important en aquesta proposta del govern espanyol, i és que si hi havia una normativa superior per part de la Unió Europea o per part d'un acord internacional, immediatament s'incorporava la llei de transició energètica, d'acord? Uh-huh. De manera que aquell crit de victòria i aquelles ampolles de cava que van obrir els representants del sindicat de la velocitat i els fabricants quan...
Però clar, això era estúpid, perquè en qualsevol...
escenari?
No, en qualsevol sector econòmic, li dius amb algú que vols que tot continuï igual els pròxims 19 anys, i et diu, ha, 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 si un telèfon mòbil dura 2 anys
clar,
i ha quedat antiquat.
Clar. Aquí vas, no et moguis d'aquesta proposta perquè és el final de la meva...
D'acord, m'ho guardo,
No, molt bé, fixa't. Llavors, hem estat pensant que si el 2030 és el 2035, què creus que ha guanyat? Què creus que sortirà? Que l'acord final de govern, el que han arribat a les tres forces liberals, socialdemòcrates i els verds. 2035, ja t'ho dic.
Sí, clar, 2035. Entremig, perquè
claríssim.
Si són tres a discutir-ho, ni tu ni jo.
Però què han fet els verds? I què va fer la portaveu dels verds quan va sortir allà? Va dir, escolti'm, ni que haguéssim signat el 2070 ho haguéssim signat igual, perquè sap què passa? Que aquesta tendència ja no es fa des del Bundestag. Aquesta tendència ja està als carrers de Berlín, ja està als carrers d'Stuttgart, ja està als carrers d'Hamburg, que la gent no vol saber-ne res dels vehicles de combustió. És per això que la meva pregunta és, en comptes d'estar donant tantes voltes a si el 2030 o el 2035, en comptes d'obrir ampolles de cava perquè s'ha dit que el 2040, en comptes de parlar atenció a tot això, per què no mirem què és el que diu el mercat? I el que està dient el mercat és que les vendes de vehicles elèctrics s'estan disparant. No estan al nivell que tots necessitaríem i desitjaríem, però si fa exacte 5 anys, només 5 anys, jo t'arribo a parlar de l'increment de vendes que tenia, te'n recordes? Quan tu i jo donàvem vendes per centenars de cotxes elèctrics.
Se n'han venut 200.
Se n'han venut 300.
300.
Ha entrat una flota i n'han venut 800. Doncs està claríssim que aquesta tendència és absolutament inqüestionable. La venda de vehicles elèctrics continuarà pujant en els darrers anys i la venda de vehicles de combustió anirà a la baixa. Si jo hagués de ser innovador...
Però és que, a més, ja no és per militància.
No.
Tu imagina't que ets zero militant i se te'n fot el planeta o contaminar
I trens, post de recàrrega a totes les bencineres.
Proves els dos vehicles
i
no té color. És a dir, veus que vas amb un tractor o amb un cotxe
I
que...
I no t'estic parlant d'un Tesla, que això és la crem de la crem.
Mira, parlo d'un Dacia Spring d'un xinès...
O d'un Citroën o d'un Nissan...
Clar, s'ha acabat allò d'una rampa, d'un aparcament, rascar-lo perquè se'n va enrere el cotxe i totes aquelles coses.
Aquest debat del 2030 i del 2035 em sembla antic.
i em sembla que l'hauríem de superar.
Però escolta, anem molt ràpid amb tot, eh? Derraparem amb alguna corba, eh?
Sí.
És a dir, escolta, que ens està molt bé, eh, els que volem el planeta verd, anar el més ràpid possible, però, clar...
Déu-n'hi-do, quina velocitat de creuer
que m'ha agafat. Però quina velocitat tan bèstia.
Perquè no és un sprint, eh? És la velocitat que portem de creuer.
Sí.
La pregunta és, el 2030, quin parc mòbil tindrem a les ciutats? A lo millor ens portem una sorpresa brutal. Jo espero que ens l'emportem.
Bé, és que l'últim mes i mig o dos ha caigut la venda de vehicles d'una manera brutal.
Et posaré
potser
un exemple.
Hi ha un canvi de tendència de filosofia.
Sí. Et posaré un exemple. Escolta la publicitat a la ràdio de vehicles. De venda de cotxes. Quin és l'argument de venda? Ja està, amb això s'ha acabat. No hi ha més preguntes, senyoria. Amb això ja hem acabat.
Ara no he reaccionat prou perquè no em surt
vehicle,
aquest anunci.
Vehicle, sostenibilitat,
d'acord.
A favor del planeta,
sí.
Bo per tu i bo pel medi ambient.
No, però jo anava més enllà amb el compartit, amb per què el vehicle particular a la ciutat.
Aquesta és una altra porta que s'obre i
clar,
que els nostres
veure,
fills
evidentment,
ho tenen claríssim.
A Cabrils és una altra història, encara que hi hagi el tren del Maresme, a Castellbell i el Vilar encara més, i a Tremp no et dic res. Si no tens un cotxe a Tremp, el tren et portarà a Balaguer o a Lleida i poca cosa més.
A Cabrils el tren et porta a Vilassar i de Vilassar a Cabrils un cotxe, un autobús cada hora. És terrible.
Modernitzat, m'imagino, a demanda amb el telèfon mòbil i a la carta, oi?
Sí, ja t'ho diré.
Sí.
Això és el que hem d'intentar invertir i això et dono tota la raó.
Clar.
Que el cotxe elèctric ha d'anar per ell amb altres tipus de progrés per la mobilitat intel·ligent.
Com has vingut tu a la ràdio? Sol?
Sol, clar.
Jo també.
Clar.
Quants hem vingut sols?
Clar, sí, absolutament.
Clar.
Clar. Ah. És terrible.
Vinga. El concurs. A partir de quin any deixaran de matricular-se vehicles de combustió a Alemanya? Del 2030 o del 2035? El premi, doncs, una gorra de Catalunya Ràdio. I de la setmana passada al Meteotemps, la pregunta deia: el doctor Bolbena coneix millor el mestral o la tramuntana? La resposta era la tramuntana. De fet, el doctor Bolbena és fill adoptiu de Portbou. Un aplicador de cera líquida en zero amb diferents opcions per triar el guanyador, doncs és el premi. En aquest cas, guanyadora, i no és catalana, sinó que és andorrana, del Tarter, Diana Martín i Gami Sans. Empresa Green, teletreball, que contribueix a reduir les emissions.
Sí,
sembla de sentit comú.
Evidentment que el tema del teletreball s'està treballant des del nou horari, el confort del treballador, fer compatible la vida personal amb la vida professional. Des d'aquí és indiscutible, oi que sí? Bé, i tu ho acabes de dir, des del món de les emissions encara ho és més, no? Però les coses s'han de posar sobre no? Les dades que et vinc a comentar és d'un informe que ha fet l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB.
Això no està fet a Austràlia o
no
està fet a Xile.
No, això està fet i està demostrat. No? I està fet en base a l'estudi que donen els números que donen la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de l'àrea metropolitana de Barcelona. Primer de tot, el 85% dels treballadors de l'àrea metropolitana de Barcelona són els que generen el 40% del trànsit de vehicles. Això, dades contestades.
Sí.
Això de que no, és que hi ha molta gent... No, perdoni. El 40% del trànsit d'entrada i sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona i de circulació per dins dels municipis que formen
part
d'aquesta àrea...
És a dir, s'acosta, no hi arriba, però s'acosta a la meitat.
Exacte, sí. És a dir, que és una dada important. És per això que és tan important tractar aquest tema del teletreball sempre i quan sigui possible. Perquè, evidentment, que si tu ets un missatger o treballes en una empresa de distribució de mercaderies, el teletreball és impossible. Però si la teva activitat requereix, no requereix la presència física al lloc de treball, la pregunta és, a què esperem? A què esperem per implantar... Que és una qüestió de desconfiança vers els treballadors? Dels empresaris vers els treballadors?
Podria ser.
És una qüestió dels treballadors que no volen treballar des de casa, que veuen que el fet d'anar a treballar d'alguna manera els allibera?
Dos, per què no?
D'acord? Sí. És un problema també de percepció social, de la gent que socialitza feina?
I després, quina barra aquest està a casa?
També, aquesta. Però, en tot cas... Sí. Qüestions d'emissions. No ens oblidem d'això que venim remarcant des de fa molt de temps, i és que l'any 2030 les emissions s'hauran de reduir el 45%. L'any 2030 és d'aquí, com aquí ja. Que diu, ja. M'entens? Ens queden 8 anys.
Es queden 8 anys. És que sí, ja.
És a dir, ja estem. Llavors, en el cas de les emissions associades al trànsit, és que no veig ocasions tan clares. Si amb aquest tema... No ho veiem claríssim? Digue'm quina és l'eina que ens pot fer retallar les emissions associades al trànsit de vehicles.
D'una forma tan clara i immediata, jo diria que no n'hi ha cap.
Bé,
em sembla a mi.
Sí, el que ha fet aquest estudi de l'UAB i de la gent de l'ICTA, que n'hem parlat moltíssimes vegades, ha sigut agafar tres escenaris. Tres escenaris del que ja s'ha posat en pràctica, el que seria més, per la banda d'alguns treballadors, però insisteixo, no de tots, perquè hi ha gent que vol anar a treballar físicament, cuidado.
Clar, aquesta...
Ja? Sí. Però hi ha tres escenaris. Dos dies de teletreball des de casa, tres dies de teletreball des de casa a la setmana i quatre dies de teletreball des de casa, que significa anar un dia a la feina. Agafar parlar amb els teus companys, amb els teus superiors, agafar els papers que hagis d'agafar, fer acte de presència i a partir d'aquí fer el lliurament de la teva feina i estar treballant des de casa. Que això no estem parlant d'aïllar-se, no, en absolut. En tot cas, en dos dies la reducció de les emissions és d'un 4%. Del global de les emissions vinculades al transport urbà, un 4%.
Déu-n'hi-do, ret.
En tres dies no hi ha un altre que doni aquesta mossegada. No hi ha un altre. Ni passar, ni canviar la motorització dels vehicles.
Ni canviar la motorització dels vehicles?
Això és el que diu aquest informe. Uh-huh. En tres dies cau un 8%. Uh-huh. I en quatre dies un 10%. De vegades, el llindar entre que la contaminació atmosfèrica esdevingui un problema de salut o no, pot venir del 10%. Uh-huh. És a dir, aquí intervenen moltes causes. No només les vinculades al trànsit i al també estem parlant de salut. És per això que hem d'anar a observar aquesta oportunitat de teletreball també des del nostre negociat, el del medi ambient.
Clar que sí. Vinga. Doncs vinga.
El concurs.
Fins a quan pot reduir les emissions treballar des de casa? El premi, atenció, un sopar per a dues persones al restaurant Aradi, per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb el restaurant. I aquest premi, ja ho sabeu, és a Platja d'Aro, el grup d'Aromar Hotels i Restaurants. I de la setmana passada, el Meteomar. El tallams és un peix que pot atacar els humans? Doncs evidentment que no és habitual, però s'han donat alguns casos. Per tant, és que sí. El premi, dos pots de fumet artesanal, gentilesa de la confraria de pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, la guanyadora, la Joana Campdescens de Guissona.
Quin temps farà?
A quin temps farà parlem absolutament d'anticicló. I això vol dir tres coses. Sol, això vol dir contaminació en àrees urbanes. Ara ja sí, es van acumulant els contaminants, tot i que el cap de setmana, evidentment, doncs baixen, perquè baixa el trànsit, que és el número 1 a l'hora de portar segons quins contaminants, i número 3, artista principal, la boira. Una boira que pot continuar sent persistent, en alguns casos gebradora, molts indrets interiors, i per tant un congelador, i a gastar calefacció en molts casos. I bé, i el sol, com deia, i amb protagonista. Aquest és el resum del temps que farà el cap de setmana. Peticions particulars, moltíssimes. Jo crec que molta gent aprofita, perquè amb aquest temps tan estable, com a mínim assolellat fora dels indrets amb boira, doncs va bé de gaudir-lo, si pot ser, doncs gaudint d'aquesta llum, encara que sigui hivernal, abans que arribi l'hivern dimarts que ve, dia 21. El Corriu, David, Girona, doncs farà sol. Dissabte, el José Atenza, Masella, farà sol, sol, sol. Diumenge, Mireia Puig, dia d'esquí a la Molina, sol, sol, sol. Hugo García, Puigsacalm i Jovenetes, sol. Oriol Parellada, anem a esquiar a Port del Comte, molt de sol. Toni Camps, Collserola, diu que faran una mitja marató de muntanya, també diumenge. Molt de sol. El Josep Maria Borrego puja Sol Déu a esquiar, pregunta si farà molt de fred. No, no en farà gens de dia. Molta bonança. No vol dir que la neu estigui malament, eh? Això pot passar amb temperatura elevada d'anticicló al març o a finals de febrer, però no en aquesta època. Per tant, molt bona neu a les estacions d'esquí. I bé, una temperatura molt, molt agradable. L'Anna diu, Lles de Cerdanya, seguirem sent Sibèria o podrem circular sense cadenes? Bé, jo diria que s'ha circulat sense cadenes molts i molts dies, i ja fa dies que circula sense cadenes, de fet, des de dilluns passat, pràcticament, i Sibèria és de nit, però de dia no, de dia agradable i amb molt de sol, Anna. Teresa Ramírez diu, persistirà la boira durant tot el cap de setmana a Lleida? I diu la Teresa, fa molts dies que no veiem el sol. Caram, Teresa, te n'has cansat ràpid, de la boira. Només fa 4 dies que hi és present, la boira. Però la veritat és que ens cansem molt ràpid, de vegades, de la persistència, de segons quins tipus de temps. I sí, n'hi ha per dies. Marta Ubiols, Siurana. Doncs mira, Siurana, estan sortint unes fotos majestuoses. Estones dins de la boira, estones per sobre de la boira, amb el mar de núvols a sota. Espectacular. I bastantes persones, entre les que destaquem l'Andy Bell, la Montse, la Sílvia, etc., que ja miren cap al cap de setmana, la nit de Nadal, el dia de Nadal o Sant Esteve. La veritat és que queden molts dies. Sembla que precisament el dia de Nadal vol passar enfront amb alguns ruixats, però insisteixo, és que queden molts dies. Només que s'avancés una mica ja hauria passat, o que retrassi, doncs ja passaria per Sant Esteve. Francament, amb el pas d'un front, si hi hagués anticicló i temps estable seria més fàcil, però amb el pas d'un front, un petit desajustament de l'horari faria canviar molt, molt el pronòstic. Per tant, pronòstic per Nadal i Sant Esteve, de moment incert.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quin riu a Catalunya ha arribat a 1.400 metres cúbics per segon? La pregunta és facilíssima, perquè aquest cabal, doncs, només el pot portar un riu sense causar danys, que és el que està passant o ha passat. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina del Priorat de Prior Day és el premi. I de la setmana passada, els fronts que fa uns 10 dies ens afecten són atlàntics, o són mediterranis. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina de quart de litre de Prior Day és el premi. La resposta correcta eren són atlàntics. I cap a Olot, la Montse Palomer és qui ens ha contestat correctament.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
En aquest cas, una foto que combina la neu damunt les teulades, un cel encès fruit dels núvols i una fotografia, per tant, amb una composició preciosa. És de G, a la Cerdanya. Foto del dia 11, finalista de la setmana, Rafel Arimon. I el pròxim programa quedarà molt, molt, molt poquet per Nadal i Sant Esteve. Parlarem del peix, l'àpat de Nadal, amb en Mario Vizcarro. Però també parlarem d'un altre peix, la tonyina Trini, que pels vols de Nadal ja ha vingut, ja ha sortit a l'escala. I pels vols de Nadal, doncs, sempre apareix, bé, sempre, excepte un any. Va arribar el 2015 i del 2015 al 21 ha vingut cada any, excepte un. I a més també parlarem no de peixos, sinó de porcs senglars. I sobretot també no us perdeu l'especial Meteo Mauri del dia de Nadal, que farem d'hora al matí, molt d'hora. Pels noctàmbuls gairebé o pels més matiners a 6:45 del matí. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, al Facebook 28.425 seguidors i al Twitter ja som més de 61.500 seguidors. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i un servidor, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.